la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 24 de febrer i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i ho farem a través de la mañana de COPE en el Maestrat. Encetem programa a Vinaròs, on des de l'equip de govern s'ha arribat a un acord amb els propietaris del solar del carrer Sant Francesc que s'estava utilitzant com a pàrquing per a que precisament continuï amb aquest ús durant aquest any 2016. Guillem Alsina, primer tinent d'alcalde, ens parlarà sobre aquest tema i sobre la borsa de treball que ha creat la regidoria d'Obres i Serveis. També a Vinaròs, demà hi ha ple i des d'Acord Ciutadà es presenten diverses mocions sobre la igualtat de gènere. Escoltarem les declaracions al voltant d'aquest tema del portaveu de la formació, Lluís Batalla. A Peníscola, l'actualitat passa per diversos temes que la regidoria de serveis té en marxa i dels que ens parlarà Alfonso López, que és el regidor responsable d'aquesta àrea. Mentre que el cap de la policia local, Antonio Morejón, també ens parlarà sobre la reunió de la Comissió Tècnica per al seguiment dels casos de violència de gènere al municipi. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada en parlem de la 10Cat de Benicarló, que celebra el pròxim diumenge a la ciutat amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme. I a més et proposem una activitat per a gaudir en família el cap de setmana. Es tracta d'un espectacle de teatre per a xiquets d'entre 0 i 5 anys que representarà a l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló. Rafa Sánchez, un dels responsables de l'obra, ens contarà alguns detalls del que allí podrem veure. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. L'Ajuntament de Vinaròs aconseguís mantindre el pàrquing públic del carrer Sant Francesc. El pàrquing romandrà obert i gratuït tot el 2016 gràcies a l'acord entre Ajuntament i propietaris. Aquest pàrquing, confluència en el carrer Raimundo d'Alòs i carrer Sant Francesc, és un dels estacionaments públics més utilitzats per la ciutadania i pels visitants. S'inicia a Vinaròs la campanya Si compres aquí, bon profit. Entre els clients dels comerços adherits a la campanya se sortejarà un menú per a dues persones en cadascun dels comerços participants i en cada jornada gastronòmica. El pròxim sorteig serà per a gaudir de les jornades de la galera, que són les que estan en marxa en aquests moments. El Partit Popular de Vinaròs assegura que encara es desconeix l'entitat a la que el consistori destinarà els diners recaptats de la venda de tiquets a la festa de Sant Sebastià. Per a la portaveu adjunta del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Carla Miralles, estem davant una nova demostració de la falta de transparència del tripartit. La Casa d'Andalusia de Benicarló participa en l'acte dedicat a la seva regió per part de la Comunitat Valenciana. El quadre flamenc Raïces Andaluzas va actuar davant de la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, que van presidir l'acte. La Diputació de Castelló publica 8 beques per al castell de Peníscola, titulats universitaris en turisme, història, humanitat, gestió cultural, ciències de la cultura i difusió cultural i conservació i restauració de patrimoni cultural, que hagin finalitzat els seus estudis en els 3 últims cursos, es poden inscriure en l'oferta. Hi ha més informació a la web de l'Ajuntament de Peníscola. Dotze i 33, Gran Hotel Peníscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també a les temperatures. Gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 7,8 graus i la màxima situa al voltant dels 15,2. A Benicarló la temperatura mínima ha rondat els 9,3 graus, mentre que la màxima brega els 16,3. Si fixem la nostra atenció en Peníscola, allí la càmera ubicada al Gran Hotel ha enregistrat una temperatura mínima de 8,4 i una màxima de 15,6. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 5,1 i una màxima en aquests moments de 12,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà pel matí cel amb núvols salts a primeres hores i després cel amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb una mínima de 7 i una màxima de 15 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, durant la matinada pot caure algun ruixat, però d'intensitat baixa, que deixarà pas a un cel nuvolós pel matí. Per la tarda és probable que ja estiga despejat. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 4 graus i la màxima es situarà al voltant dels 10. 12:35, coneixem la informació del trànsit gràcies a la DGT. I és que en aquests moments hi ha obres a l'AP7 a l'alçada del municipi d'Alcalà de Xivert i a la CB135 a Benicarló. A la resta de vials de la comarca hi ha normalitat. Amb tot i això, recorda, com sempre, extremar les precaucions al volant. Són les 12:35 minuts del matí. Comencem.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
Avui hem obrit la mañana de Cope en el Maestrat a la ciutat de Vinaròs perquè l'Ajuntament de la ciutat ha aconseguit mantindre el pàrquing públic del carrer Sant Francesc. Tenim amb nosaltres el primer tinent d'alcalde, a Guillem Alsinà. Guillem, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Conta'ns, perquè tenim una bona notícia, perquè sembla que aquest pàrquing finalment heu aconseguit arribar a un acord amb els propietaris per tal de mantindre aquestes places d'aparcament que en els darrers mesos havien vist incrementat, no?, el seu ús per part dels usuaris, no?, d'aquest aparcament.
Sí, així és. Vam tindre ahir una reunió, durant el matí va venir els representants de l'empresa que porta són els propietaris del solar d'ahir entre Raimundo Dalós i carrer Sant Francesc. La veritat que van estar en tot moment molt receptius, vam arribar a l'acord de mantenir les mateixes condicions que hi havia fins ara, que es paga el que és l'IBI per tindre nosaltres el terreny com a aparcament públic i gratuït, i la veritat que estem molt satisfets perquè hem garantit el que és almenys tot el 2016 unes 150-200 places que hi ha en aquell solar. La veritat que ens farà molta falta perquè és un dels pàrquings, se pot dir, més estratègics que tenim ara mateix a la ciutat, perquè és quasi, se pot considerar cèntric. Entre este i el de drets de jutjats, la veritat que són dos promos molt importants en el que refereix a l'aparcament del nostre municipi.
Sí, perquè després del que són les obres de l'antic convent de Sant Francesc, havíeu tingut la problemàtica, no?, de no disposar en el propi centre d'un lloc per tal de poder aparcar. I a més, ho poden fer els usuaris de forma totalment gratuïta, no, Guillem?
Sí, així és. Les obres de la remodelació del convent Sant Francesc, i a més agraïda és unes primeres notícies, on tindré una primera valoració, no, una primera instància, que es van dir des de serveis tècnics que l'empresa que era la propietària del solar d'allí de Raimundo Dalós no pareixia que no volia continuar amb nosaltres. En seguida vam posar en contacte, vam estar parlant amb ells i al final se pot dir hem arribat a l'acord de que tot el 2016 se mantindrà. I a finals d'aquest any ens tornarem a sentar per a veure les condicions que ens demanen ells per a mantenir-ho el 2017. A priori podem estar tranquils, els veïns de la zona poden estar tranquils, aquest 2017 tenen el pàrquing obert i gratuït, i nosaltres ens comprometem a tenir-lo en bones condicions, mantenir-ho com toca, en la il·luminació per a que no tingui cap tipus de problema, i així esperem que sigui també cap al 2017 i esperem a finals de legislatura. Intentarem, per almenys, per part d'aquest equip de govern, se farà tots els esforços perquè així sigui.
Per al 2016, com tu comentes, ho tenim clar. Suposo que això us obliga, no?, a l'equip de govern a buscar solucions al tema d'aparcament, o potser l'arribar a una solució, com pugui ser, no sé, això ja és parlar, no?, per no callar, que se sol dir, a nivell econòmic, el poder potser disposar d'aixòs terrenys o poder comprar-los en un futur per a crear un pàrquing públic, no?
Sí, estem parlant de que el solar és
molt gran,
té una edificabilitat molt, molt alta, llavors el terreny se pressuposa que és el preu de venda seria molt alt. De totes maneres, tot és estudiar-ho perquè és real, que Vinaròs, que després de la pèrdua de les places del convent de Sant Francesc té un seriós problema. Si el dia de demà el pàrquing este que estem parlant desapareix, no ho sé, esperem, 2016 podem estar tranquils, i a veure el 2017 anirem pensant si en cas de que l'empresa no vulgui continuar, doncs veurem si el que és el canvi fondo se podria ampliar les parcel·les, o no sé, ja veurem algun tipus de solució.
Des de l'àrea de serveis també heu creat una borsa per tal de que les empreses locals, empreses afincades a la ciutat de Vinaròs, puguen inscriure's per tal de poder optar a diferents ofertes. Conta'ns una mica com funciona.
Sí, nosaltres ho portàvem des del partit que represento jo, del PSP, ho portàvem en el que és el nostre programa electoral. És una promesa que portàvem, així ho han complert. Ara nosaltres hem fet un petit formulari, que és la gent pot entrar a la nostra pàgina web de l'Ajuntament, veure en seguida a la banda dreta, que és un botó que posa formulari de bosses d'ocupació, de bossa de treball per a l'Ajuntament. Tu piques ahí, surt un petit formulari, l'emplenes, l'envies, i ja passa directament a la bossa de dades que tenim nosaltres a l'Ajuntament, als serveis tècnics. Aquí se distribueix per tasques, i els pintors, fuster, i nosaltres cada vegada que tenim una oferta de feina que correspon al teu tipus de tasca que realitzes, directament se fa un enviament massiu a totes les empreses del poble, sol·licitem els pressupostos, els donem un marge per a que la cosa no s'allargui molt, i dins de la millor oferta nosaltres contratem a les empreses del nostre municipi. Creiem que si donem les mateixes possibilitats a totes les empreses del poble i evitem ja una vegada per totes allò que sempre diu, no sé si és cert o no, que a l'Ajuntament sempre havien treballat les mateixes empreses. Creiem que d'esta manera amb aquest equip de govern s'elimina aquesta possibilitat i donem peu a que totes les empreses del poble, les grans i petites, puguen competir entre elles per a ofertar un bon preu a lo que són les feines ofertades per part de l'Ajuntament.
I com està funcionant, Guillem? La gent s'ha inscrit les diferents empreses?
Sí, la veritat que està funcionant molt bé. Per ara tenim ja una bossa en 150 empreses que tenim nosaltres registrades i poquet cada dia van entrant cada setmana 10, 15 i la veritat que bé, estem contents.
Es tracta també d'una forma de reactivar l'economia i sobretot la local, no?
Sí, està feta en aquesta intenció. També tenim la bona notícia dins dels criteris aquests que nosaltres portem, de que primer tenen que fer les sempre fórmules legals, que primer tenen que treballar sempre les empreses del nostre municipi. Hem aconseguit també que l'empresa que ara gestiona l'enllumenat públic, l'Ecnord, s'ha compromès a pintar-nos les faroles, les 68 faroles del nostre passeig, i també hem arribat a l'acord de que val, ho fan ells, ho paguen ells, però que treballen sempre quidrant a les empreses de pintura del nostre municipi. Tinc constància de que així ho han fet i per això estem altament satisfets de la resposta i de la nostra feina, també promovent i guardant el que són les empreses del nostre municipi.
Doncs Guillem Alsina, regidor d'Obres i Serveis a l'Ajuntament de Vinaròs i primer tinent d'alcalde, moltes gràcies per acostar-nos a aquests dos temes. Gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I no deixem la ciutat de Vinaròs perquè demà hi ha ple ordinari i des d'Acord Ciutadà plantegen també una sèrie de mocions de les que ens parla a continuació el seu portaveu, Lluís Batalla. L'escoltem.
La primera d'elles on es reclama que la contractació pública de l'Ajuntament incloga criteris d'igualtat socials i mediambientals. I la segona moció on reclamem desenvolupar polítiques públiques adreçades a la sensibilització ciutadana i política, a les mesures socials i laborals que posiciona a les dones en situació d'igualtat. Acord Ciutadà de Vinaròs vol donar així un pas qualitatiu cap endavant i ja no ens conformem amb manifestos i declaracions de santedat política i brindis al sol al voltant del Dia de la Dona Treballadora i proposem per a proper plenari per primera vegada en molts d'anys mesures concretes. Acord Ciutadà de Vinaròs, ens apartem de la costum dels que han governat fins ara i no busquem rendibilitat econòmica pura i dura, oblidant les condicions laborals dels treballadors de les empreses que treballen per a l'Ajuntament, perquè s'ha d'evitar, i ho ha de fer una formació veritablement d'esquerres, que la major ponderació del criteri preu entre els tinguts en compte per adjudicar els contractes incideixi negativament en el mercat laboral, destruint ocupació i empitjorant les condicions dels treballadors. Acord Ciutadà va fer extensiu a la resta de partits divendres passat, 19 de febrer, a la Comissió Econòmica, les mocions que anava a presentar per al plenari de dijous vinent, on figuren mesures com la constitució d'una regidoria de la dona d'igualtat de gènere amb competències i pressupost adequat, des d'on s'han de coordinar les polítiques transversals per a la igualtat entre dones i homes. També aprovar uns pressupostos específics per a programes d'igualtat de gènere. També una nova mesura, constitució del Consell de la Dona, amb incidència real en les polítiques institucionals que afecten de manera especial o específica a la vida de les dones. També volem, en aquestes mocions, que en els plecs de contractació que es realitzen des de l'Ajuntament i les seves empreses dependents, s'incorporen clàusules socials i mediambientals, criteris com la qualitat de les condicions d'ocupació, la inserció sociolaboral de col·lectius desfavorits, la diversitat funcional, polítiques de gènere, mediambientals i de comerç just. I malgrat que a la Comissió Econòmica de divendres el regidor de Compromís va fer befa de les propostes de la nostra formació, demanant entre rialles histèriques un Consell de l'Home o un Consell de l'Homosexualitat, Acord Ciutadà tenim una trajectòria sèria i perseverarà en lluitar contra les desigualtats més que evidents de tots, que hi ha contra tota la classe obrera i contra les condicions actuals de treball de la dona.
12:44, temps per una pausa publicitària i a la tornada entrem de ple en l'actualitat de Peñíscola.
Del 27 de febrero al 20 de marzo, Peñíscola celebra sus jornadas gastronómicas del arroz y la galera. En 16 restaurantes de la ciudad podrás disfrutar de los sabores más auténticos y comprobar cómo uno de los mariscos más populares es la base de los platos más exquisitos, acompañado por el rey de la mesa valenciana, el arroz. No te las pierdas y conoce el auténtico sabor del Mediterráneo en las Jornadas del Arroz y la Galera de Peñíscola. Es una iniciativa del Área de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos, Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz, en los restaurantes Pau, Choanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Etrangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la Agrupación de Hostelería de Benicarló. ¡Buen provecho!
La mañana. COPE Vinaros.
Estar informado.
Dotze i 46 minuts del matí, seguim a la mañana de Copenela Maestrat i ara entrem de ple en l'actualitat del municipi de Peñíscola i és que l'àrea de serveis està millorant les luminàries del passeig marítim tal i com ha detallat el regidor de serveis a l'Ajuntament de Peñíscola, Alfonso López. L'escoltem.
He instal·lado unas nuevas lámparas de LED para sumarnos un poquito más al ahorro energético que llevamos haciendo en estos últimos años. Son unas nuevas lámparas de LED, es un LED más claro, con más luminosidad, y así podemos sustituir las farolas y lámparas antiguas, y teniendo menos puntos de luz tenemos más iluminación y el paseo nos queda mejor iluminado, y a su vez estamos sumando para que tengamos más ahorro energético y económico al mismo tiempo.
Además estáis llevando a cabo unas mejoras en las farolas altas que están ubicadas junto a la Fuente Camilo José Cela y la Turisinfo, ¿verdad?
Sí, estas lámparas, estas farolas se instalaron hace bastante tiempo. Con el deterioro del tiempo y de los años hemos visto que están teniendo un poco de defecto de fabricación y se nos iban un poquito del eje central, se nos iban desviando por su gran tamaño y su propio peso. Las hemos desmontado y hemos visto el problema de fabricación que tenían, lo hemos subsanado. Estamos haciendo un modelo de prueba, soldándole un vástago más largo y que tenga más fuerza de punto en el pie de la farola, y a su vez más consistencia y más seguridad. No corría ningún peligro, pero hemos visto que por el tiempo estéticamente pues se nos iban deteriorando, se nos iban doblando un poquito, y con esta solución creemos que van a quedar ya perfectas.
També tenim dades al voltant del reciclatge, perquè segons confirmen des del Consorci de Residus de la Zona Nord, els veïns de Peñíscola són els ciutadans de la zona que en relació al seu nombre d'habitants més reciclen. En concret, en 2015 es van arreplegar 10.651 tones de residus sòlids urbans, 500.000 quilos més que l'any anterior, xifra que suposa el 15% aproximadament del total de tones que gestiona la planta. Alfonso López.
Esta última semana hemos hecho una visita con los grupos de la oposición que han querido venir. No han venido todos, el Partido Socialista no pudo venir o no quiso venir, no lo sabemos el motivo. Los otros grupos se quedaron sorprendidos de cómo funciona la planta. De hecho, uno de los comentarios más mencionados fue: esto tenía que verlo todo el mundo, porque verían y se concienciarían más los ciudadanos de cómo se recicla y lo bien que se recicla. Y sí que es verdad que los datos sorprendentes que nos dijeron en la planta es que Peñíscola es uno de los pueblos de todo el consorcio que más recicla, tanto en verano como en invierno, y con unos datos sorprendentes. Somos uno de los tres primeros que más recicla, y llegamos a reciclar casi 500.000 kilos de basura más cada año, con un recogido a final de 10.000 toneladas. O sea, es para una población como Piñíscola, son unos datos sorprendentes, y yo desde la área pues contento y seguir trabajando para que la gente se conciencie de que reciclar pues nos ayuda a todos y es beneficio de la ciudadanía.
A nivel, además del interés medioambiental de esta práctica, el ayuntamiento va a recibir por parte del consorcio un importe económico por la buena gestión y por el buen comportamiento de la población local, y el área me imagino que ya está planteando qué inversiones va a desarrollar con este dinero.
Sí, se convenió con el consorcio debido a los trabajos de colaboración que hacemos con ellos, tanto por el paso de los camiones por nuestra ciudad y por el volumen de reciclaje que tiene nuestra ciudad, y este año nos van a dar más de 100.000 euros en un convenio que hemos firmado, aprobado en pleno del consorcio, y estos 100.000 euros van a estar prácticamente al completo gastados en servicios de medio ambiente, en mobiliario medioambiental, en arreglo de caminos, en mejoras medioambientales para que el municipio de Piñíscola crezca también medioambientalmente.
D'altra banda, Piñíscola reitera a la Generalitat la necessitat d'actuar en la neteja, esbrossament i adequació de camins rurals a la Serra d'Irta. La Brigada Municipal d'Obres i Serveis ha esbrossat i arreglat més de 18 quilòmetres de camins rurals en el darrer trimestre. L'àrea de Medi Ambient en la localitat urgeix així mateix actuacions contra la propagació de la plaga de la processionària que afecta ja al Parc Natural de la Serra d'Irta. Alfonso López és el regidor de Medi Ambient.
Al principi de legislatura le reclamamos a la Generalitat que cumpla con sus obligaciones. El término de Piñíscola, hay una parte muy grande y muy importante de la Sierra de Irta que la Generalitat es su competencia. En el otoño pasado tuvimos unas lluvias bastante fuertes y complicadas y nos destrozaron algunos caminos de nuestra Sierra de Irta, que nosotros arreglamos con los medios, con los pocos medios que tenemos, y le exigimos a la Generalitat desde entonces que arreglen pues prácticamente los caminos, los accesos vecinales, las zonas de seguridad, las zonas de paseo, las zonas medioambientales, que no deja de ser su responsabilidad. Pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Bueno, me equivoco, sí que hemos tenido respuesta, que dijeron que no tenían dinero y cuando tendrían dinero lo arreglarían. Yo quisiera saber si los presupuestos de este año han contado con ese dinero para poder arreglarlo. Nosotros ya hemos arreglado unos 18 o 20 kilómetros de caminos con los medios que podemos, y una vez más pues utilizo estos medios para decir a la Generalitat que por favor pues compramos obligación y que nos arreglen los caminos que tantas faltas nos hacen.
I tanquem el bloc dedicat a l'actualitat de Piñíscola amb la reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment de Víctimes de la Violència de Gènere. Antonio Morejón és el cap de la policia local i ens fa 5 cèntims al voltant d'aquest encontre de coordinació que s'ha produït al municipi. L'escoltem.
Hay que tener en cuenta que es un trabajo que se viene realizando desde años, pero ahora ya sí lo que se ha formalizado es la colaboración con el Ministerio de Interior, con la Secretaría de Estado de Seguridad, y el acuerdo que se ha firmado con ellos y el Ayuntamiento para la incorporación de la policía local al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. La policía local, lógicamente, como una policía de proximidad, no puede dejar de un lado el tema tan sensible como son los casos de violencia de género, y por ello pues vienen realizando ya un trabajo desde el 4 de noviembre del año pasado para formalizar todos los trámites necesarios para poder participar en todo lo que es la atención a las víctimas y especialmente el seguimiento de estas, así como de sus agresores. Con Guardia Civil ya se están realizando mesas técnicas que se realizan mensualmente y se llega a la determinación de distribuir las víctimas que pudieran haber en la población, que en este caso afortunadamente no son muy numerosas, y decir qué seguimiento se realiza por parte de Guardia Civil y qué seguimiento se realiza por parte de la policía local. Desde la policía local lo que sí que se ha tenido muy en cuenta es el perfil de la persona que va a ser de agente de seguimiento, porque es una persona que tiene que tener unas características muy significativas en cuanto a la empatía, en cuanto a la sensibilidad con la víctima y en cuanto a la discrecionalidad por el tipo de delito que se trata, que puede también afectar una segunda victimización a las víctimas, en este caso, que puedan ser agredidas tanto física como psicológicamente. Por parte de Servicios Sociales y Servicio de Atención a la Familia y la Infancia de Piñíscola también se está trabajando conjuntamente con Guardia Civil y con Policía Local en estas mesas técnicas, las cuales también posteriormente se trasladan a lo que es las comisiones técnicas de violencia de género, en la que ya participan la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Subdelegación de Gobierno y aquellos departamentos o aquellas asociaciones o aquellas personas que se considera que deben de participar en un momento puntual por un caso muy, muy concreto y que puedan ser invitadas, como pueden ser dirección de colegios o alguna otra entidad. La policía local lo que sí que pide es que haya una mayor colaboración de la ciudadanía en cuanto a que si tienen conocimiento de casos en los que puedan haber mujeres o niños o personas que puedan estar implicadas en violencia de género, pues que lo trasladen, incluso anónimamente si fuese necesario, para que si no se atreve la víctima a denunciar, pues poder iniciar un seguimiento y así el poder salvaguardar la seguridad de las personas en esta lacra que en este año, pues desgraciadamente, llevamos un porcentaje muy alto de víctimas.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electro Hiper Europa.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Les 12 i 57 minuts del matí, seguim a la mañana de Cope en el Maestrat i anem ara amb una notícia de successos que acabem de conèixer, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a dos persones quan es disposaven a robar olives al municipi de la Jana. En concret, la Guàrdia Civil informa que ha detingut a dos persones, veïnes d'Amposta i Reus, com a suposades autores d'un delicte de furtament d'olives en grau de temptativa. L'actuació se va iniciar quan una patrulla en el servei de comandament de la Guàrdia Civil de Sant Mateu va identificar a dos persones que es trobaven a una furgoneta en una finca del coll de Janet, més concretament a la localitat de La Jana. Aquestes persones portaven a la furgoneta tot allò necessari per a la recollida de les olives i no van aportar cap tipus de document de propietat ni permís per tal de poder treballar a la finca. Una vegada contactat amb el propietari de la finca, aquest va confirmar que no havia donat autorització a ninguna persona per tal de treballar a la mateixa. Per tot això es va procedir a la detenció de dos homes de 23 i 30 anys d'edat com a presumptes autors d'un delicte de furtament. Els detinguts han sigut posats a disposició del jutjat mixte número 1 de la ciutat de Vinaròs. En concret, des de la Guàrdia Civil es recomana sempre que una persona autoritzi a altra a dur a terme tasques de recollida de qualsevol tipus de diguéssim, producte agrícola que l'autoritze mitjançant un escrit perquè així evitem que se puguen produir confusions. En aquest cas, recordem, eren dos persones que anaven precisament a robar olives al municipi de la Jana. Seguim a la mañana de Cope en el Maestrat.
Del 27 de febrero al 20 de marzo, Peñíscola celebra sus jornadas gastronómicas del arroz y la galera. En 16 restaurantes de la ciudad podrás disfrutar de los sabores más auténticos y comprobar cómo uno de los mariscos más populares es la base de los platos más exquisitos, acompañado por el rey de la mesa valenciana, el arroz. No te las pierdas y conoce el auténtico sabor del Mediterráneo en las Jornadas del Arroz y la Galera de Peñíscola. Es una iniciativa del Área de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
I arribem ja a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen tot el que està passant a Espanya i al món. Tornem de seguida sobre la una i cinc per a contar-te el que passa prop de casa teua, a la comarca del Baix Maestrat. Seran uns instants. Fins ara.
Adiós.
Estar informado.
¿Qué tal? Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns instants saludarem al regidor d'Esports a l'Ajuntament de Benicarló, Carlos Flors, que ve a parlar-nos del 10K que tindrà lloc el pròxim diumenge a la ciutat amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme, on està prevista la sortida de més de 300 runners. D'altra banda, i també a la ciutat de Benicarló, coneixerem en què consisteix un nou espectacle que presenta l'associació cultural Diabolus i que va dirigit a públic familiar. Un espectacle que tindrà lloc a l'Auditori Pedro Mercader i que va dirigit a xiquets d'entre 0 i 5 anys. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa. Ho fem com sempre en titulars. L'Ajuntament de Vinaròs ofereix a la ciutadania el servei de transport adaptat per a persones de qualsevol edat amb discapacitat física, psíquica o dificultat de mobilitat, de manera contínua o temporal i sempre que les esmentades circumstàncies dificulten l'ús del transport públic col·lectiu. Cal estar empadronat a Vinaròs i estar en possessió del certificat de minusvalidesa o informe mèdic acreditatiu de la dificultat de mobilitat. El regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Vinaròs anuncia que l'ECNOR costeja el repintat de les faroles del passeig. Segons explica Guillem Alsina a la mañana de COPE en el Maestrat i per tal de fomentar la contractació local, l'ECNOR ha oferit aquest tipus de feina a empreses de pintura de la ciutat de Vinaròs a petició de l'equip de govern. Penyiscola enceta les jornades dedicades a l'arròs i la galera aquest divendres i en 17 restaurants de la ciutat es podrà gaudir d'un dels productes estrella de la cuina penyiscolana, la galera, i per supost també un altre producte, l'arròs. L'associació cultural Diabolus presenta El col·leccionista de sons. L'acte tindrà lloc dissabte i diumenge a l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló i va dirigit a xiquets d'entre 0 i 5 anys. I acabem amb successos. La Guàrdia Civil deté a 12 persones veïnes d'Amposta i Reus quan anaven a robar olives al municipi de la Jana. Disposaven de tots els utensilis per tal d'anar a recollir les olives i es va comprovar que no eren ni els propietaris ni autoritzats pels propietaris per tal de poder replegar les olives a la finca. 1:07 de la tarda, Gran Hotel Penyiscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimati.net. A Vinaròs la temperatura màxima es situa al voltant dels 16 graus. A Benicarló els termòmetres ronden els 16,5. Mentre que a Penyiscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una temperatura de vora 16 graus. Finalment a Morella ronden els 12,5 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà pel matí a la zona litoral cel amb núvols alts a primeres hores i després cel amb intervals nuvolosos. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb una mínima de 7 graus i una màxima de 15. A l'interior, a la comarca dels Ports, durant la matinada pot caure algun ruixat, però poc significatiu, uns ruixats que deixaran pas a un cel nuvolós pel matí. Per la tarda és probable que el cel estigui ja despejat. Les temperatures seran un poc més baixes que les d'avui. No sobrepassaran els 4 graus de mínima i la màxima es situarà al voltant dels 10 graus. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres en aquests moments a l'AP7 Alcalà de Xivert i a la CB135 a Benicarló. A la resta de vials de la comarca hi ha normalitat. És la 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara parlem d'esports perquè el pròxim diumenge té lloc la cursa 10K, una cursa organitzada per la Regidoria d'Esports i el Club d'Atletisme Baix Maestrat i que s'iniciarà o tindrà tant el que és la sortida com l'arribada a les pistes d'atletisme de la ciutat de Benicarló. Tenim a nosaltres a Carlos Flors, que és el regidor responsable d'aquesta àrea. Carlos, molt bon dia.
Bon dia, Laura, què tal?
Suposo que apurant els preparatius de cara a aquesta important cita esportiva, com és el cas de la 10K de la ciutat de Benicarló del pròxim diumenge, no?
Efectivament, estem ja en els últims detalls, preparant i acabant d'organitzar voluntaris on s'hauran de posar i acaben de muntar tota la bossa del corredor, vamos. Com tu dius, a la màxima efervescència, però ja ultimant detalls.
I tractant de que tot sortiga de meravella, perquè tenint en compte que l'any passat va ser la primera vegada, estem davant de la segona vegada que s'enfronten els esportistes a aquest repte, al 10K a la ciutat de Benicarló, i que està emmarcat dins del circuit de curses populars, per lo que fa que siga molta, potser, la gent que vulga participar, no, Carlos?
Efectivament, l'any passat, com tu dius, va ser el primer 10K, va ser tot un èxit, per tant, enguany s'ha decidit repetir el mateix circuit i com tu bé dius, està emmarcat des del segon circuit de curses, per tant, sí, molta la gent la que està tant per fer la prova com ja mirant la classificació, ja vas parlant amb la gent i van dient, pues mira, vas sentar la classificació, es comencen a fer números de quina posició seria convenient quedar per mantindre o inclús poder augmentar puestos en esta posició, en esta classificació general. Per tant, la veritat és que estem veient que la gent està tenint una bona acceptació.
Estem a dimecres i encara poden haver inscripcions d'última hora, però com va el ritme? Quanta gent calculeu que seran?
Estarà al voltant dels 300 participants, calculem. Ara mateix són 260 els inscrits i lo que és aquesta era la modalitat ja ordinària, fins així s'ha tancat perquè l'organització pues, intenta que la gent s'apunti el més aviat possible pel tema de la logística, la preparació, tot el que veníem explicant. A partir d'ara la gent pot continuar inscrivint-se, però l'organització ja no pot garantir que aquests nous inscrits puguin tindre els mateixos drets que tindrien els altres inscrits, com és pel dorsal personalitzat o la bossa de corredor. És a dir, sí que n'hi ha, no és que ja no n'hi haguem, però si se l'apunten 15 o 20 no hi haurà problema, però si se l'apunten 40 o 50 o inclús 100, com ens va passar el dia de la Sant Silvestre, que el mateix dia se'n van apuntar 100 persones, doncs no es pot garantir. Però bueno, en això del running ja sabem que la gent ho deixa molt per última hora.
Depenent una mica del temps també, no?
Del temps, de si esta setmana l'entrenar els ha fet mal alguna cosa o no, mm-hmm. O també que la seva vida personal es pugui permetre o no. És a dir, com és una cosa que no és molt cara, perquè són 10 o 12 euros d'inscripció, la gent ho apura molt al final. L'organització sempre s'intenta i motiva, dona al·licients perquè la gent es vagi inscrivint abans. La prova està que són 260 els inscrits, que està molt bé, però calculem que uns 30 o 40 més ens inscriuran encara aquests dos o tres dies que queden, inclús un poquet més. Per tant, estem segurs que superarem els 300 atletes, el qual està molt bé, també.
Un recorregut urbà, com l'any passat, no? Carlos, conta'ns una mica per on discorrirà.
Sí, el recorregut és un recorregut molt ràpid, és molt pla, venir Carlos pel planet. Entonces, tal volta hi ha gent que no li acaba d'agradar molt perquè té molta recta, és veritat, però és un circuit ràpid. Per tant, aquells que vulguem fer marca, és un circuit que se'ls acoplarà molt bé. Se surt, com tu bé havies apuntat, de les pistes d'atletisme, se va a buscar per l'avinguda Iecla, es va aixer per la companyia del Port a buscar Marquès de Benicarló, després es puja per Méndez Núñez a buscar avinguda Catalunya, anar i tornar, es torna a baixar per Méndez Núñez fins Marquès de Benicarló, que se gira a la dreta per anar a buscar el Passeu Marítim i ja es torna per anar a buscar les pistes d'atletisme. Per tant, si és un circuit, potser molta recta, però per exemple, l'espectador, situant-se en dos o tres punts concrets, pot voler passar els corredors dos o tres vegades. Per tant, també s'està buscant un poquet que no dificulti molt el tràfic, que és un poc de coordinació amb la policia, que els espectadors puguen veure-ho, i sobretot el bon anàlisi que té d'esta prova és la infraestructura d'arribada i de sortida, com són les pistes d'atletisme, ja que això ens dona una infraestructura molt bona en quant a vestuaris, en quant al césped per estirar abans i després, en quant a un lloc de localització prou ampli perquè la gent arribi en cotxe i els espectadors puguen veure la meta i després estar amb els atletes. Entonces, el millor circuit, a volta algú li agrada, algun altre no, però el que és la infraestructura d'arribada i sortida, la gent això sí que ho valora molt, perquè moltes vegades te'n vas a fer un 10K per ahir i o bé
no tens pa dutxar-te, clar.
O tens un pavelló a més d'un quilòmetre que si eres de fora no saps on està el pavelló i tens d'anar, mentre que així la veritat és que ho facilita molt a l'atleta, tant el que vinga de casa com sobretot aquí que vinga de fora. Per tant, la veritat és que està molt bé. Una infraestructura molt bona que tenim, doncs anem a aprofitar-la.
Recordem, per tant, que tots els esportistes o els runners que vulguin participar tindran on poder canviar-se, dutxar-se, en definitiva, sí, on se facilita una mica l'aseo personal, no? També tindreu quatre categories, no?
Sí, com sempre, tant en masculí com en femení. Está la categoría sub-23, la categoría senior, la categoría veterano A i la categoria veterano B, en funció dels talls d'edat que es va decidir en l'organització, i tant en masculí com en femení.
Bueno, comptem, evidentment, també amb l'organització del Club Atletisme Baix Maestrat, que en això ja tenen moltíssima experiència i col·laboren amb la regidoria d'esports. Carlos, micròfons oberts perquè si hi ha algú que ens està escoltant i encara no sap si fica les sabatilles a punt o què, per a que s'apunte, que s'inscrivisca.
Efectivament, si algú s'ho està pensant, que no s'ho pense, perquè la veritat és que hem mirat el temps, hi ha bona previsió, per tant, pot ser una bona matinal per a passar un bon dia, fer un poquet d'esports. El 10K és una distància que hi ha que preparar-la un poquet, però qui no l'hagi preparat, si s'ho agarra en calma, també es pot disfrutar. El 10 del matí, 11:15, 11:30 màxim, haurem acabat, i després d'ahir, doncs mira, si hi ve algú de fora o algú del poble...
Que es quede a gaudir de la jornada de la carxofa.
Efectivament, just és el que t'anava a dir, que després se poden anar a disfrutar amb la família de les jornades gastronòmiques que estem ara mateix en plena, de pleno.
Bueno, doncs ja hem fet el planning per a la gent que ens està escoltant per al pròxim diumenge. Carlos Flor, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per atendre'ns, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Joanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la Agrupación de Hostelería de Benicarló. ¡Buen provecho!
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
Seguim a la mañana de Cope en el Maestrat. Anem amb una proposta per a públic familiar i sobretot infantil. I és que aquest cap de setmana, concretament dissabte dia 27 i diumenge dia 28, tindrà lloc la representació de l'obra teatral El col·leccionista de sons, un bosc on un col·leccionista de sons va buscant la peça més preuada de la col·lecció. Tenim amb nosaltres a Rafa Sánchez, que és un dels membres de Factoria Los Sánchez en Imaginary Landscape, que és l'empresa o l'entitat encarregada d'organitzar amb la col·laboració de l'associació cultural Diabolus. Rafa Sánchez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns una miqueta, jo ja sé que el que ja que fes anar al teatre, a l'Auditori Pedro Mercader de Benicarló, però fes-nos una miqueta de les dents llargues per a que el públic familiar pugui acudir a aquesta representació.
Bé, bueno, és un espectacle per a xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys. És important saber això perquè, bueno, és per a aquesta franja d'edat. Per exemple, per la durada són 35 minuts. I bueno, tot està pensat, és un espectacle que ja hem rodat molt per Barcelona i és un espectacle en el que bueno, en un bosc n'hi ha un caçador de sons. i busca, bueno, pues això, un dels sons que li falta dins de la col·lecció. Però bueno, hi ha música en directe, i bueno, la escenografia i tot està molt cuidat, i bueno, el públic pujarà dalt de l'escenari, perquè la proximitat és molt important en tipus d'espectacle per a aquesta franja d'edat. I bueno, això és el que oferim, no?, per a este dissabte i diumenge.
Un públic, que ho has comentat, no, molt limitat, de 0 a 5 anys. Per tant, jo suposo que gràcies a aquest espectacle els ajudareu a comprendre i a descobrir, a lo millor, nous sons que aquests xiquets, o per dir-ho d'alguna manera, també bebès, estan aprenent, no, en aquestes edats.
Sí, sobretot el que, bueno, ja és el segon espectacle que fem per a nadons, per a esta franja d'edat, i el que busquem sobretot és la sorpresa i experimentar moltes vegades amb les coses que és com si per primera vegada, no? Un so, una imatge, un color, i la veritat és que el que busquem és sobretot un ritme en què durant 35 minuts, bueno, se queden, hi ha pares que se queden al·lucinats, perquè moltes vegades, a vegades abans d'entrar a l'espectacle, es diuen: no sé si aguantarà, amb aquesta edat, o no sé què, o
en casa és molt mogut. No.
Sí que hem estat a vegades amb 50, 60, 70 xiquets de 0 a 3 anys, i la veritat és que, què passa? Que, bueno, que és una feina molt treballada, en el sentit que està tot molt medit per a que, bueno, estem passant coses constantment, i el ritme de l'obra i les imatges i tot està molt cuidat per a que durant 35 minuts, bueno, estan al·lucinats,
L'aforament suposo que deu estar limitat per això de que has comentat, de que se puja precisament damunt de l'escenari, no?
Sí, el màxim 80 persones en total, perquè si no, clar, primer, la visibilitat no seria la més adequada per a veure l'espectacle, i sobretot perquè si no, és això, vull dir, és un tipus d'espectacle i en la franja d'edat en què tot està molt medit, vull dir, més de 35 minuts cap espectacle en aquesta franja d'edat aguanten els xiquets. I a més la proximitat és molt important, perquè si no, si l'atenció no està molt, molt propera, en seguida estan mirant un altre puesto, o estan amb els pares, o no estarien fixats en el que passa a escena.
Rafa, a més, un espectacle fet per gent de casa, en aquest cas, tu eres un dels responsables, però també tenim a més gent de la comarca, com és el cas de Juanjo Villarroya i Ana Fonollosa, no? En el cas d'ells, a lo millor més la part musical i tu més la part actoral, no? Entenc jo.
Sí, bueno, per a mi ha sigut una sort, no?, que en el meu recorregut individual m'he trobat amb Juanjo Villarroya i Ana Fonollosa, i hem aconseguit fer un tipus d'espectacle en el que, bueno, està tot molt cuidat, perquè, bueno, encara que actuem els tres, diguem que jo he portat la dramatúrgia, però el que és el tema musical, en el que Juanjo ha composat en alguns casos música original, però en este cas no, però tocar en directe, tindre música en directe, bueno, pues és un luxe i és un afegit més per a l'espectacle. I després tota la part d'escenografia i atrezzo que fa Anna, que són uns objectes que la gent ja veurà, són objectes molt cuidats i que deixen a la gent, ja t'ho dic, els xiquets, també l'atenció s'aconsegueix amb això. Ha fet un bosc i ha recreat un espai escènic que és molt, molt bonic, i bueno, la gent li agrada molt.
Rafa, aclarismos una mica a tema horaris, perquè si entrem a la web de l'Ajuntament de Benicarló, suposo que és perquè se fan diverses sessions, no? Tenim una hora que és dissabte, dia 27, a les 6 de la tarda, i després a les 19 hores. Suposo que feu dues sessions per la tarda i també dues sessions diumenge, dia 28, no?
Sí, molt bé. Dura 35 minuts, i entonces el que fem és un marge per a que pugui entrar la següent sessió. Vull dir, fem dues sessions el dissabte i dues sessions el diumenge. Per això lo de l'aforament limitat, per a que puguem oferir a tot el públic les millors condicions. Entonces, vull dir, hi ha un marge de mitja hora per a poder tornar a muntar la escenografia i descansar una mica i tornar a començar a l'hora següent. Vull dir que l'espectacle dura 35 minuts.
Recordem que totes les persones interessades i que diguen: jo no me vull quedar sense la meva entrada, el preu de l'entrada és 3 euros i la poden adquirir a la llibreria Mulet. En qualsevol cas, suposo que a l'auditori Pedro Mercader, acudint una miqueta abans de la funció, quedaran les entrades de rigor, no, Rafa?
Sí, una hora abans posarem la, obrirem la taquilla i la gent podrà acudir allí si no té l'entrada ja.
Rafa Sánchez, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest espectacle. Recordem, el col·leccionista de sons, eh? Així que tots a descobrir precisament aquest espectacle, recordem, per a xiquets d'entre 0 i 5 anys. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé tant dissabte com diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Del 27 de febrero al 20 de marzo, Peñíscola celebra sus jornadas gastronómicas del arroz y la galera. En 16 restaurantes de la ciudad podrás disfrutar de los sabores más auténticos y comprobar cómo uno de los mariscos más populares es la base de los platos más exquisitos, acompañado por el rey de la mesa valenciana, el arroz. No te las pierdas y conoce el auténtico sabor del Mediterráneo en las jornadas del arroz y la galera de Peñíscola. Es una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos, Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
Hello. És la 1:27 de la tarda. Abans d'acomiadar el programa d'avui, anem a fer 5 cèntims de l'agenda cultural de Vinaròs per aquesta setmana. Concretament, de cara ja al cap de setmana, divendres dia 26 de febrer, es presenta el llibre Cròniques de la Transició Valenciana 1972-1985 a càrrec del periodista i escriptor Jaume Millàs. Es tracta d'un acte organitzat per la Fundació Caixa Vinaròs que tindrà lloc a les 20 hores i a l'Auditori Carles Santos. També divendres hi ha un espectacle, un monòleg humorístic a càrrec de la humorista Patricia Espejo. A les 9:30 de la nit hi haurà sopar, més espectacle al preu de 20 euros, mentre que a partir de les 11 de la nit hi haurà consumició, més espectacle en el Bohem Restaurant. El dissabte 27 de febrer hi haurà taller Baby Led Weaning, alimentació complementària dirigida per el bebè. La ponent serà Amàlia Cabos Barreda i organitza Criant en Tribu. L'acte tindrà lloc a partir de les 10 del matí i a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal. També hi ha curs d'impostació de la veu organitzat pel Casal Jove a les 4 de la tarda i a la biblioteca, mentre que també se celebra el curs de monitor o monitora de temps lliure al Casal de la Cultura, també el mateix dissabte. Es presenta el llibre Màxima discreció de Vicent Sanz a les 7:30 de la tarda a l'espai Mariola Nos, i l'entrada entrada és completament gratuïta. Mentre que si ja ens desplacem a la setmana següent, concretament dimecres 2 de març, hi haurà curs de Community Manager, concretament d'iniciació, organitzat pel Casal Jove de la ciutat de Vinaròs, al Vinalab. Acomiadem d'aquesta manera el programa d'avui. Recorda que te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà a la cita a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà. Sigueu feliços. Adeu. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the boy